Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon dia a tothom, molt bon Sant Joan. Deixem enrere una revetlla que, de moment, no ha deixat incidents greus. Les últimes dades que tenim són fins a mitjanit. Parlen d'unes 4.000 trucades al 112, d'uns 600 avisos als bombers, bàsicament per petits incendis i també afectació en contenidors. Però vaja, en principi, de moment, pel balanç que s'ha fet fins ara, no consten grans incidents en aquesta revetlla de Sant Joan. Evidentment, estarem pendents de les actualitzacions que es facin al voltant d'aquesta revetlla de Sant Joan i d'aquest balanç que s'hauria de fer a les pròximes hores. També és important recordar que avui és operació tornada. És un festiu enmig de la setmana, per tant, amb desplaçaments relativament poc freqüents, però ahir va haver-hi operació sortida amb la xifra habitual de més de 400.000 vehicles sortint de l'àrea de Barcelona, i hem de dir que la sortida no va anar bé que diguem, perquè una persona va morir ahir en un accident de dos camions que es van encalçar a l'AP7 a Riudellots de la Selva. Una de les víctimes mortals és justament un dels conductors. Aquest xoc va fer tallar l'autopista en sentit nord, i això va deixar 9 quilòmetres de cues. Tot això amb aquesta calor. Avui és l'últim dia de la onada de calor, però les temperatures, en principi, continuaran sent altes, molt altes, més del que és habitual en aquesta època de l'any, i per això es demana molta, molta prudència, molt especialment perquè el risc d'incendi continua sent molt alt. Recordeu que deia fa ben poquet el conseller d'Agricultura, dient que tenim una pèssima combinació, perquè tenim temperatures molt altes i, a més, una humitat molt baixa, i això és sinònim de tenir risc d'incendi molt alt. De seguida explicarem la qüestió de la revetlla de Sant Joan, de seguida actualitzarem el balanç. Per cert, si sou aficionats al futbol, també de matinada, el Mundial, Colòmbia ha guanyat 1-0 al Congo i ja és a 16ens de final, tot això en una jornada que tenia un dels morbos perquè jugava Portugal, després que Messi marqués, després que Haaland marqués, després que Mbappé marqués, finalment Cristiano Ronaldo ha marcat, de fet no només ha marcat dos gols i és el primer jugador de la història que ha marcat gols en 6 mundials, en 6 edicions del Mundial. Així comença un Sant Joan que, d'altra banda, pel que fa a l'agenda informativa, doncs no és festiu a Madrid, i això es notarà.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno, quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
És Pedro Sánchez ahir dient que, malgrat les pedres del camí, es continuarà. Perquè avui, insistim, aquí és festiu, però a Madrid no ho és. De fet, és un dia d'alta intensitat política per aquí d'aquí a menys d'una hora, a partir de les 9, Pedro Sánchez compareix al Congrés per abordar els casos de corrupció que afecten el seu partit, la seva família i el seu govern. Això davant d'una pressió que cada vegada va a més. Pressió, per descomptat, de l'oposició, perquè dimiteixi o perquè convoqui eleccions. Però també pressió per part del soci de la investidura, que li reclamen unes explicacions molt més clares, diuen, de les que s'han donat fins ara. A les portes del Congrés hi tenim la Paula Brugats. Paula, com estàs? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Com anirà això? Què sabem d'aquesta compareixença?
El que sabem segur és que serà llarg, que serà tens i que acabarà convertit en un hito més entre Pedro Sánchez i el líder del PP sobre la corrupció, sobre qui és més net. El president del govern espanyol sortirà avui a l'atac, a l'ofensiva, arriba en un moment complicadíssim després de la condemna a José Luis Ábalos, l'imputació de Zapatero, el cas Leire o també el judici a la seva dona, però Pedro Sánchez ve deixar ben clar avui al Congrés que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar eleccions, que està disposat a resistir. No s'espera cap gran anunci. L'objectiu d'avui de Sánchez és desactivar aquesta ofensiva de la dreta i, sobretot, com tu deies, calmar els socis de l'investidura. Demanarà no fer una causa general de tot plegat, reduirà la corrupció a Ábalos i Santos Cerdán, dirà que ja es va fer net en el seu moment, i per això Sánchez creu que seria desproporcionat dimitir per uns escàndols que, diu, ell mateix desconeixia.
Això és el que s'apunta que dirà Pedro Sánchez. Ho seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9, quan estan previstes aquestes explicacions del president espanyol. Però el que deia la Paula, el que tenim ara mateix és una pressió sobre el president espanyol pràcticament de totes bandes. D'entrada de l'oposició, d'entrada del principal partit de l'oposició, com és el Partit Popular. Però no només, també del PSOE, del seu propi partit, o de determinades figures del PSOE, si voleu. Per exemple, algunes d'elles que, és veritat que no és la primera vegada que critiquen Sánchez, però sí que parlen cada cop amb més claredat. És el cas de Felipe González, l'expresident espanyol, que deia ahir que Sánchez té dues opcions.
Pero hay dos, claro, puede dimitir, y el otro es convocar elecciones.
¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
És el que va dir Felipe González, ja hagués hagut de convocar eleccions, deia l'expresident espanyol. Ho deia Toledo, en un acte en què no estava sol. Hi havia també el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, també critica amb Sánchez, i que també va dir que, doncs, escolta, aquesta situació ja ha arribat a un punt insostenible i que s'haurien de prendre mesures. Tant l'un com l'altre van insistir que aquest dissabte hi ha comitè federal del PSOE i que el partit també hauria de dir alguna cosa, hauria de fer alguna cosa. En fi, tenim el PP, crític. Tenim el sector més crític amb Pedro Sánchez dins del PSOE. Però després, com deia la Paula, hi ha els socis de la investidura, els partits que van fer costat a Pedro Sánchez en un inici.
Yo creo que no se entendería que el número dos de Pedro Sánchez durante muchísimo tiempo fuera condenado a 24 años de cárcel y no pasara nada después de eso. Toca hacer una reflexión también del resto de socios del gobierno, ¿no?, en esta legislatura, sobre si ha tenido sentido, sobre si ha sido útil apoyar al PSOE a cambio de nada, ¿no?
Així ho deia en declaracions en aquest programa, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la secretària general de Podem, Ione Belarra. Com sentiu, apunta que això s'acaba, que no pot ser, que s'ha de prendre mesures, que no pot ser com si aquí no passés res, però és veritat que no demana eleccions anticipades. És veritat que, i mira que li van preguntar, però no demana eleccions anticipades. En qualsevol cas, Paula, de nou, al Congrés, com arriben els socis al ple d'avui, a aquesta compareixença d'avui?
Sí, doncs arriben cada cop més indignats i més incòmodes pel suport a Sánchez i sobretot després de la dura condemna amb sentència ferma ara ja a Ábalos, l'exmadreta de Sánchez. Sumar, Bildu i Esquerra reclamaran avui al president espanyol més autocrítica, però sobretot més explicacions de tots aquests escàndols que l'acorralen i que faci polítiques de fons si vol salvar la legislatura.
Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
Es constatarà avui que Sánchez està cada cop més sol. Junts insistirà que la legislatura està morta, que cal anar a eleccions, i el PNB que s'ha d'anar a les urnes si no s'aproven pressupostos. El Partit Popular, ja us ho podeu imaginar, no perdonarà avui tota l'artilleria contra un Sánchez que veuen acabat.
Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
Però, Freddy, paradoxalment, avui també serà un ple incòmode pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè es constatarà un dia més que no té suports per tirar endavant una moció de censura. Impossible, sense Junts i el PNB, i Vox, l'extrema dreta, li recordarà.
Doncs aquest és l'escenari que avui tindrem al Congrés dels Diputats. Insistim, a partir de les 9, compareixença de Pedro Sánchez, la seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, i la comentarem a l'Àgora amb el Nacho Corredor, el Vicent Sánchez, el Marc Bataller i la Montserrat Nebrera, en aquest dia de Sant Joan, que pràcticament no es nota informativament. Tot això s'ha accelerat aquesta setmana amb la sentència del cas Mascaretes, però no hem d'oblidar tots els altres casos que afecten d'una manera o d'una altra al president espanyol. Avui n'hi ha un que el toca molt de prop, que és el de la seva dona, perquè avui mateix, com vam explicar, aquesta mateixa tarda, Begoña Gómez està citada al jutjat per lliurar el seu passaport. És una mesura cautelar que, Paula, ella mateixa ha recorregut ja.
Sí, la cita és a les 6, poca estona després que Pedro Sánchez acabi de compareixer al Congrés. El jutge Peinado, que no ha triat avui tampoc un dia qualsevol i que obliga Begoña Gómez a anar en persona al jutjat a entregar-li el passaport. Com tu deies, el seu advocat ja ha demanat a l'Audiència de Madrid que revoqui la decisió de Peinado, aquesta retirada del passaport, i que li aixequi també la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació d'anar a fitxar cada 15 dies al jutjat. Són mesures sense sentit ni fonament, diuen des de la Moncloa, i que han suposat l'inici d'un expedient sancionador del Poder Judicial contra aquest jutge, contra Juan Carlos Peinado, per haver posat la policia a la diana i per haver dit que la dona de Sánchez podria escapar d'Espanya amb l'ajuda dels seus escortes.
Doncs déu-n'hi-do, quin dia de Sant Joan que ens espera. Paula Brugès, tornem a parlar d'aquí una estona. Fins ara.
Molt bé, fins ara, adéu.
Casualitat o no, perquè això també és molt debatible, però a les últimes hores hi ha hagut diverses novetats també en d'altres casos que afecten poc o molt l'òrbita socialista i molt especialment Pedro Sánchez. Lara García, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
D'entrada hem tingut un nou informe policial que relaciona el Partit Nacionalista Basc, el PNB, amb el cas Leire Díaz. Ella ja sabeu que és la coneguda com la lampista del PSOE, però aquesta investigació d'aquest cas hauria portat com a mínim a sospitar que ella utilitzava els seus vincles per obtenir rèdits econòmics.
Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat de
de Leire Díez va intermediar amb els càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís 112 milions d'euros en ajudes públiques. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
I tot això sense oblidar un dels casos més, segurament, que més impacte han generat dins les files socialistes, com és el cas Zapatero.
L'expresident espanyol busca la nulitat del cas pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del seu disc dur amb els whatsapps privats de whatsapps que va donar peu a la investigació. Diu que, si no hi ha autorització, aquestes converses no es podrien fer servir.
I encara un nou cas de corrupció que hem tingut aquestes últimes hores, que també esquitxa el PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó.
La Guàrdia Civil va registrar ahir les dependències municipals i, segons l'agència EFE, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme, Yolanda Santos, que va ser detinguda amb 5 persones més.
En fi, ja ho dèiem, que avui déu-n'hi-do quin dia de Sant Joan. A més a més, insistim, que a Madrid no és festa i es nota, perquè avui també a Madrid l'Audiència Nacional reprèn el judici del cas Kitchen, aquella suposada operació policial per espiar Luis Bárcenas per evitar, segons la sospita, que escampés informació de la corrupció al Partit Popular. Avui declara Andrés Gómez Gordo, és un inspector que va ser assessor del govern de Maliardaró des de Cospedal a Castella de Manxa. En fi, així comença aquest dia de Sant Joan, un dia en què, evidentment, hem de parlar de la revetlla i, sobretot, de la calor. Francesc Mauri, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, bé.
Perquè avui s'acaba l'onada de calor, però això no vol dir que s'acabi la calor en si, no vol dir que s'acabin les altes temperatures, eh?
Ah, aquest és el titular. De fet, ha continuat baixant la temperatura, encara que costi de creure, però, per exemple, allà on hi ha més població del país concentrada, que és Barcelona Ciutat, l'Hospitalet, etc. Si ahir la temperatura mínima va ser de 27 graus, avui ha estat de 23, 4 graus menys. Qui ho ha notat? Doncs només els termòmetres, perquè, evidentment, el totxo, el maó, els materials de construcció, el que fan és carregar-se d'inèrcia, en els casos que no hi ha aire condicionat, està clar, o sistemes de climatització, i bé, en definitiva, els termòmetres sí que han enregistrat aquest descens. Aquesta ha estat una tònica a tot el país, de descens de 1 a 3 graus, però han continuat molt altes, han continuat per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, perquè recordem-ho que encara estem al juny. I en algunes zones interiors, fins i tot la mínima, com el Gerri, com Vilanova de Meià, tot això a prop del Montsec, com Montserrat, a la cota 900, mínimes de 22, són molt altes. I avui i els propers dies, el que deies, la temperatura baixa una miqueta, però la calor continuarà molt intensa d'aquí a dilluns, per tant, no veiem grans canvis, temps molt estable, aquesta tarda algun ruixat al Pirineu, però segurament aquests ruixats de tarda al Pirineu ja no hi seran ni divendres ni dissabte, amb sol al 100% de Catalunya.
Francesc Mauri, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Aquest és el panorama pel que fa a les altes temperatures que han marcat en molt bona mesura la revetlla de Sant Joan. De moment, pel balanç que s'ha fet fins ara, no consten l'ara incidents greus com a mínim destacats.
El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, amb 1.100, el Vallès Occidental, poc més de 600. Els bombers han rebut uns 600 avisos, també fins les 12 de la nit, però cap greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació o de contenidors.
Sí, estem que això són balanços fins les 12 de la nit, eh? Per tant, estem esperant el nou balanç, el balanç actualitzat d'aquesta nit de Sant Joan, d'aquesta revetlla de Sant Joan, nit de molta festa, per exemple, a les platges. Ja sabeu que és tradició fer molta festa a les platges. I en el cas concret de Barcelona, hi ha hagut una cosa diferent respecte a altres anys, que és que ha fet coincidir l'Ajuntament, ha fet coincidir aquestes celebracions a la platja, l'Ajuntament ha fet coincidir la revetlla amb la posada en funcionament de càmeres. de càmeres de videovigilància o front marítim.
Tenen un valor dissuasori, però també un valor probatori, i durant el mes de juliol instal·larem 13 a la Rambla del Raval i 20 a la plaça Reial. Això seguint aquest pla d'implantació de càmeres, sobretot a Ciutat Vella.
Així ho deia l'alcalde de Barcelona, que avisava que aquestes càmeres que ja s'han activat al front marítim de Barcelona no seran les últimes, ni de bon tros, amb aquestes dues finalitats. D'una banda, doncs, dissuasori, perquè doncs, no es cometin delictes, diguem-ne, i de l'altra, probatori, és a dir, que en cas que se'n cometin, tenir proves per mirar d'agafar els responsables. El que dèiem, avui també, després d'aquesta revetlla de Sant Joan, és l'últim dia de l'onada de calor, però les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes i això vol dir que hem de continuar molt atents al risc d'incendis, Lara.
Aquest migdia els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures podran superar el llindar de calor a bona part de Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa iniciat divendres passat, el Servei d'Emergències Mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància a la persona afectada a un centre sanitari.
I ara que parlàvem de les platges, és important també, i és malauradament un tema que es repeteix cada estiu, els socorristes demanen millors condicions laborals i sobretot protocols comuns a totes les platges. Diuen que treballen sense protecció, que han de cobrir superfícies molt superiors a les que se'ls demana i que si la cosa no canvia, doncs que potser faran vaga i tot. Cristian Roldán.
Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una situació que, segons l'expert en seguretat aquàtica Ramsés Martí, no es compleix a les platges catalanes.
Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
Els socorristes demanen menys temporalitat, protocols comuns a tot el litoral i es plantegen també fer vaga. Nacho Ibáñez és el portaveu de SOS Socorristes.
No descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones, o sea, incluso, y está planteado, una huelga general.
Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un quart i 2 minuts de nou, de seguida repassem els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
Maria, els tens?
Oh, fa un any que els preparo.
Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
O sigui, ja bufo.
Bufa! Bufa!
Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita. Ganes de donar la benvinguda?
Jo infinit, no, més que infinit.
Més que infinit?
Sí!
Serà difícil? No ho sé. Però que serà guai, segur.
Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ai, sangria, sangria del Simó. Anima't a ballar, la fiesta del Simón. Alegría, don Simón, sangría, don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría, don Simón.
Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent.
Tu ets la seu, germaneta. Tu decideixes.
Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
150 anys movent-nos per tu.
El matí de Catalunya Ràdio.
Un quart i cinc minuts de nou al matí de Catalunya Ràdio en aquest dia de Sant Joan. Repassem els bàsics amb la Sílvia Comet, el Francesc Soler i la Lara García. Molt bon dia.
Bon dia.
I mentre els Estats Units i l'Iran encara no han tancat l'acord definitiu, avui és dia de reunions també d'alt nivell. De fet, es troben a Berlín els màxims líders d'Alemanya, de França, d'Itàlia, del Regne Unit i de Polònia.
Sobre la taula hi ha principalment el suport militar a Ucraïna, així com la preparació de la cimera de l'OTAN del pròxim juliol. El secretari general de l'Aliança s'hi podria connectar des de Washington, on es troba amb Donald Trump dies després que el Pentàgon digués que vol revisar el seu desplegament de tropes a Europa.
Ara bé, la reunió internacional que més comentaris està generant és aquesta primera reunió, aquesta primera trobada entre una delegació de talibans de l'Afganistan amb institucions europees. Davant de les crítiques, Brussel·les s'escarrassa a dir que això no suposa reconèixer el règim, però el cas és que s'hi han reunit. De manera secreta, gairebé, sense fotos, però s'hi han reunit. I bàsicament s'hi han reunit perquè Brussel·les vol que el règim dels talibans l'ajudi a accelerar la deportació de migrants afganesos que hi hagi a Europa. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest cas que avui està generant crítiques molt dures a aquesta actitud de les institucions europees amb el règim dels talibans. En fi, són les 8 i 22 minuts.
Voy a soltar aquí una expresió i vosaltres contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha denunciat per delicte d'odi al porter del Sabadell per aquests crits, aquests famosos crits que va fer des del balcó de l'Ajuntament en la celebració de l'ascens a segona.
L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar el porter persona non grata i ha demanat al club que li obri un expedient disciplinari. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults. El Sabadell ja va rebutjar els crits i va dir que no representen els seus valors.
Si us recordeu, el futbolista va fer un comunicat de disculpes tirant a tevi el comunicat. I a les últimes hores també n'hem sentit, i no els havíem sentit fins ara, el govern espanyol. En va parlar ahir, després de la reunió del Consell de Ministres, la ministra Elma Saiz, que és portaveu.
El portero del Sabadell no inventó ninguna expresión. Hay quien acuña el insulto como única herramienta política cuando faltan argumentos. Y iría un poco más allá, le preguntaría al portero del Sabadell si cuando se refiere al presidente del gobierno sabe que es el presidente del gobierno que ha multiplicado por 8 las becas.
8 i 23 minuts. Del cas del nadó suposadament maltractat, la fiscalia creu que el seu pare l'hauria pogut intentar matar. Diu que les ferides que tenia el petit eren d'un risc vital.
Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança també pel risc de fuga. De fet, li han ratificat la presó. La mare de la criatura ara està en llibertat i ha demanat tornar a declarar davant el jutge.
I de les últimes hores, a la platja de la Rabassada de Tarragona... Homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada, Ricard Boigues.
L'acte va reunir familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracó Sea Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat és Mohamed Bouzeb Dawan.
Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat i hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies, ajudar-los una mica.
Una de les mares va criticar l'actitud dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques. S'apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Des de Tarragona, Ricard Boigues pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Ricard. I atenció perquè tenim una alerta alimentària per un fuet amb salmonella.
I un cap de llum amb lactosa no declarada. Les alertes les ha llançat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària. La més seriosa és la que afecta el fuet extra de la marca Can Durant, en què les autoritats sanitàries de França han detectat presència de bacteris que poden produir salmonelosi. Els lots afectats s'han venut a Catalunya.
I encara alguna cosa més. Russell Crowe, el protagonista de Gladiator, ja està rodant a Catalunya, en concret a la zona zero de la pesta porcina de la Serra de Collserola. És aquella pel·lícula que, si us recordeu, el govern va frenar ara fa tot just un mes.
El rodatge s'ha reprès després que l'executiu exigís mesures de bioseguretat que, segons diu, ara es compleixen. Tot i que la zona està blindada per evitar que s'escampi la pesta porcina, el govern recorda que el decret de pesta porcina permet l'activitat econòmica si es prenen les mesures corresponents.
5 minuts per dos quarts. El Banc d'Espanya critica que la crisi de l'habitatge no s'està tractant, diu, com el que és una emergència nacional.
Durant la presentació de l'informe anual del banc al Congrés, el governador de l'entitat, José Luis Escrivá, ha defensat la necessitat que les administracions reaccionin de manera conjunta en aquesta matèria. Segons l'estudi, a Espanya hi ha un dèficit de 750.000 habitatges.
La vivienda és una política que és responsabilitat compartida de l'Administració General del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Da la sensación de que la coordinación entre estos niveles de administración no ha sido el mejor posible. Hay grandes problemas y cuellos de botella en la planificación y gestión urbanística a nivel local.
També creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven tornar a treballar i planteja reduir la cotització per desocupació, que ara mateix és del 7%.
I també de les últimes hores, i no és menor, hi ha hagut un pas endavant cap a aquesta plataforma d'energia eòlica marina a Catalunya. El Ministeri, el govern espanyol, ha aprovat l'informe ambiental i ha avalat el que es coneix com el PlamCat, que és la plataforma experimental prevista just davant del Golf de Roses.
Es tracta d'un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona.
Maria Rovira.
El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a la plataforma on es preveu provar tres prototips d'aerogeneradors marins. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlamCat.
Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenir un laboratori de recerca és d'una importància cabdal.
El projecte té l'oposició de veïns i ajuntaments. Sentim Jordi Puigjoan, portaveu de Stop Macroparc Eòlic Marí i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals.
El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una novetat important del dia d'avui, d'aquest dia de Sant Joan, perquè a partir d'avui mateix entren en vigor canvis en la normativa de circulació de patinets i de motos.
Els conductors de patinets elèctrics hauran de tenir com a mínim 15 anys i els motoristes hauran de portar guants i sabates tancades sempre que circulin per vies interurbanes. Són algunes de les modificacions del reglament de circulació que ha aprovat el Consell de Ministres.
Més detalls, Oriol Pujador.
Les multes per incompliment d'aquesta majoria de canvis seran de 200 euros. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant també durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de carreteres. I, finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc. Per tant, serà obligatori sempre. Elma Saiz és portaveu del govern.
S'exige casco de protecció obligatorio para conductores y además de deberán utilizar un elemento reflectante de noche. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
Encara sobre mobilitat, demà, dijous, comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà a les línies 9 i 10 Nord.
Durant dos mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies, per a quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a la Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126 que habitualment recorren aquest tram.
I d'altra banda, el que tenim ara mateix també avui a tots els diaris és els resultats de la selectivitat. Exposen que els alumnes catalans suspenen les matemàtiques. Atenció, perquè la mitjana és del 4-18. Es converteix en l'única assignatura no aprovada de les proves d'aquest any.
És el pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4.
Maria Costa.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
Hi ha una coherència
en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques en el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
Però la nota és 2 punts més baixa que l'any passat. La nota mitjana de tota la selectivitat, un 6,4, també és la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. Pel que fa als dispositius intel·ligents que els estudiants han fet servir els exàmens per copiar, el govern n'ha detectat 3, després d'escanejar el 90% de les aules. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Maria. Aquest és el balanç d'aquestes proves de selectivitat. Déu-n'hi-do, amb això de les matemàtiques, 4,18 de mitjana. 4,18, l'única assignatura no aprovada de la selectivitat. Deia abans que si avui agafeu els diaris trobareu, com és tradició gairebé, el dia que se saben els resultats de la selectivitat, quines són les notes més altes. En aquest cas és una noia de Banyoles, la Laura Tallada, que ha tret un 9,9 a les proves de la selectivitat. I encara alguna cosa més que volem explicar. Els Països Baixos han registrat la primera eutanàsia d'un menor de 12 anys.
Es tracta del primer cas d'eutanàsia practicada a un nen d'una edat compresa entre 1 i 12 anys. Des que el 2024 entrés en vigor la normativa que permet posar fi a la vida de persones d'aquest grup d'edat amb malalties incurables en fase terminal i que els provoquen un gran patiment. La decisió de donar accés a l'eutanàsia ha de comptar amb el consentiment dels pares i ser avaluada per, com a mínim, un metge independent. Quan es va aprovar la normativa, es va estimar que cada any hi podrien accedir un 5 nens que complirien els requisits, la majoria amb anomalies congènites o malalties metabòliques.
Justament avui es compleixen 5 anys de l'entrada a vigor, en aquest cas a Espanya, de la llei de l'eutanàsia. I a Colòmbia ha començat el recompte de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, un recompte que encara es pot allargar ben bé una setmana.
En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda.
Ha enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
El procés d'escrutini real dels vots ha començat a Colòmbia. Els resultats del passat diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid que es considera el país en dia altament fiable per proclamar guanyador les urnes, però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots. El president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia és Cristian Quirós.
Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
Des de Bogotà, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara parlant d'eleccions, triomfa les primàries del Partit Demòcrata als Estats Units a les primàries estatals dels 3 candidats que avalava l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
Els electors novaiorquesos han apostat, doncs, pels candidats de l'ala més progressista del Partit Demòcrata en unes primàries que es consideren una prova del poder del mateix Mamdani dins del partit de cara a les eleccions legislatives de la tardor. La victòria més sonada a les primàries demòcrates de Nova York és la de l'activista Darializa Ávila Chevalier, filla d'immigrants dominicans, que s'ha acabat imposant el veterà congressista Adriano Espaillat després de 5 mandats a la Cambra de Representants.
I encara parlant de comicis, eh? Keiko Fujimori és cada vegada més a prop de la presidència del Perú.
Amb el 99,8% escrutat, la dretana Fujimori té el 50,11% dels vots davant del 49,88% del seu rival, el progressista Roberto Sánchez. Tot i això, Sánchez ja ha advertit que no reconeixerà la victòria de la filla de l'expresident Alberto Fujimori, ja que considera que s'hauria d'haver anul·lat tot el vot exterior perquè considera que hi ha hagut irregularitats.
I de seguida els esports, però abans el projecte Òpera del Liceu, amb un signe d'exclamació al mig, i del Museu del Disseny, el Liceu i el Museu del Disseny, arriba a la 5a edició amb l'estrena de 3 microòperes de nova creació a la Fabra i Coats. Això serà del 2 al 5 de juliol dins del CREC. Marta Vives.
L'objectiu d'aquest projecte pioner combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. I és que les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Pol Guasch, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. El director artístic de Liceu, Víctor García Guma, posa en relleu la importància de la proposta que permet obrir el món de l'òpera a creadors de diferents disciplines.
El futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear
les formes operístiques que ara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
Les tres òperes es podran veure incloses en la programació del Festival Grec. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlem ara dels booktokers. És un fenomen que creix i, de fet, ja existeix la primera agència que el representa directament.
Cada vegada hi ha més editorials que aposten per aquests creadors de contingut d'àmbit literari.
Més detalls, Montse Camps.
L'agència Lenke representa una trentena de booktokers a tot l'estat. La fundadora, Guillermina Rosés, confirma a Catalunya Ràdio l'interès de l'ecosistema editorial per aquest segment.
Nosaltres al principi vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animava a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
La comunitat catalana de booktokers és una de les més potents, segons Blanca Pujals, editora de Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
Recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, ho compares doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
I abans dels esports, expliquem que dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou s'han registrat a la Diada de Completes a Valls.
Avui la Colla Vella i la Colla Jove tornaran a actuar al migdia a la plaça del Blat, en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes.
David Prats.
Gran paper de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per Completes. Els del Portal Nou s'han anotat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han descarregat el 3 de 9 i el Pilar de 7. Per la seva banda, la Colla Jove ha estat més conservadora amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, les dues colles dels Xiquets de Valls tornaran a actuar a la plaça del Blat a partir de les 12 del migdia en la Diada de Sant Joan. La previsió és que Vella i Jove es puguin intentar també més d'un castell superior al 3 de 9. Des de Valls, David Prats, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara sí, els esports. Del Serra, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
L'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga 29 anys després.
Els igualadins s'imposen al Liceu a domicili i a la tanda de penals en el cinquè i definitiu partit després que aquest acabés amb empat a 2. La gesta dels de la Noia encara és més destacable si tenim en compte que perdien la final per 2-0 i han guanyat els 3 últims partits de forma consecutiva. Marc Montaner, l'entrenador de l'Igualada.
No soc conscient encara del que hem fet, però només puc dir que estic molt feliç i que es faci història.
Aquest és el setè títol de Lliga de la història de l'Igualada. L'últim l'havia aconseguit el 1997.
En canvi, qui haurà d'esperar encara per ser campió de Lliga és el Barça de Futbol Sala.
Que hi va deixar escapar la primera oportunitat per aconseguir-ho al perdre el tercer partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia per 5-4 i situar ara l'eliminatòria amb un 2-1 encara pels blaugranes. L'anàlisi la fa el jugador del Barça, Sergio González.
Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet molt les coses malament avui, per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
El Barça tindrà demà mateix una segona oportunitat per assolir el títol amb la disputa del quart partit, també a Múrcia.
I el Mundial, Cristiano Ronaldo, ara sí, finalment, s'apunta als doblets de Messi, Mbappé o Haaland.
El davanter portuguès marca 2 dels 5 gols de la seva selecció davant l'Uzbekistan i tanca les crítiques rebudes després del primer partit.
No passa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
Cristiano Ronaldo, a més, es converteix als 41 anys en el primer jugador de la història marcant 6 mundials diferents. Jugats també aquesta matinada Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0 i ahir la nit Anglaterra 0, Ghana 0. Per avui ens esperen els partits Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà.
I ens falta, evidentment, el bàsquet, perquè ara sí que això és a caixa o faixa avui pel Barça, o dalt.
Els blaugrana necessiten guanyar el quart partit de la final de la Lliga CB davant el València si volen forçar el cinquè i definitiu. Si no, el títol se n'anirà avui mateix cap a València. Joel Parra, jugador blaugrana.
Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenen que estar molt preparats mentalment. i és el que està sent.
El Barça-València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I un apunt més de bàsquet. Ja tenim número 1 del draft de l'NBA d'aquest 2026. Parlem de l'aler nord-americà AJ DiBanza, que ha estat elegit pels Washington Wizards.
Gràcies, Eudald. 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí de Sant Joan. Sílvia Andrés, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Jornada a Sant Joan tranquil·la. La xarxa ferroviària del país a la línia R3 ja s'ha restablert el servei entre la Garriga i Ribes de Freser. Recordem que un robatori de coure havia afectat el servei. A la resta de vies, circulació sense incidències. A Barcelona, autobusos i metro funcionen amb l'horari festiu, sense cap alteració de pas. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha normalitat en la programació. Totes les companyies operen sense retards. Per acabar, fem un cop d'ull a les carreteres catalanes després de l'operació sortida d'ahir. Hi ha poc trànsit, no registra cap retenció destacable. Veiem només alguns trams de carreteres, especialment els que porten a les platges, amb circulació una mica més intensa.
Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
I en el temps, Francesc Mauri, bon dia de nou.
Bon dia.
Repetim el que dèiem, eh? La onada de calor es va acabant, però les temperatures continuen sent més altes del que és habitual en aquesta època de l'any.
Doncs sí, aquest és el resum més precís, perquè efectivament la temperatura s'ha anat desinflant una miqueta. Ja sé que costa de creure en alguns casos, perquè dins de les vivendes, allà on no hi ha climatització, els materials han acumulat temperatura i, per tant, ara la deixen anar i és aquesta inèrcia de bullir tot plegat. Els termòmetres, però, a l'exterior han perdut entre 1 i 3 graus respecte a ahir, fins i tot 4 graus ha baixat la temperatura al centre de Barcelona, dels 27 de mínima als 23 de mínima, i per exemple, en el cas d'alguns observatoris de Ponent, dels 23 a 25 de mínima d'ahir, als 19 a 21 o 22. En definitiva, temperatura que continua molt alta per l'època de l'any, continuarà així els propers dies, i tot i que aquesta tarda esperem algun ruixat al Pirineu i també demà a la tarda, divendres i dissabte, ni tan sols això. Sol al 100% de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Fins ara.
Fins ara.
Avui, dia de Sant Joan, de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb Nacho Corredor, Vicent Sánchez, Marc Bataller i Montserrat Nebrera.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
24, 27, 43, 48, 50, 4, 12.
Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
Angians!
Ho veus?
Què?
L'Angians. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres? Aventurers?
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
Ya no está de moda ser de izquierdas. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
D'altres temen el retorn del feixisme.
Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Des de que riem el món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amaia Origen.
BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaixador L'Ill de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb Nacho Corredor, Vicent Sánchez, Marc Batallé i Montserrat Nebrera, Francesc Soler, de què hem parlat fins ara?
Doncs de traques, de petards.
Sí, sí. Molta festa, molta rebella, o no? Un valencià de pro, com és Vicent Sánchez, que ja ens va parlar dels petards.
Jo soc valencià de la ciutat de València. I això vol dir que és Sant Josep.
Sí.
Abans en deien solstici de primavera i aquest és el solstici de... Si se'n posa vostè de solstici,
sí.
Francament.
Sí.
Per tant, no, jo... Sant Joan, els d'Alacant, van a la platja i... A València també últimament se fa alguna coseta, però vaja. Sí. Ara, clar, que si vostè el que vol és celebrar qualsevol festa...
No, jo pregunto qui ha fet rebell aquí, qui... Us agraeixo molt que estigueu aquí, d'entrada.
Jo poquíssima, sí. Però tenia al costat una i quan he sortit he vist... i a banda, amb el soroll, el nivell de petardos, traques i demés, sí. He pensat, amb el que costen tot aquesta cosa, aquest material, perquè no costa poc, qualsevol coseta ja costa uns diners, he pensat, si això és proporcional a com va el país, hem de donar la raó, però Sánchez d'Espanya va molt
com
bé.
Com una moto. I tu, Marc?
Rebella tranquil·let, eh? Sí. A casa, amb els nens, tot i que sí que vam anar a tirar petards. No vam tirar els petards, com deies, Vicent, ecològics?
Ecològics.
És que abans en parlàvem, que a Vicent no li acaben d'agradar aquests petards ecològics.
Ell va parlar, sí.
Sostenibles.
Sostenibles, que no fan soroll, no li agraden.
Nacho, tu què tal, la rebella aquí per Madrid?
Poca rebella a Madrid. Poca rebella.
Més avui no és festiu a Madrid, o sigui, imagina't.
Per això estic aquí. Si no, escolta, té molt de mèrit el que fan la Montse i el Vicent, eh?
Vinga, de seguida comencem l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb el Nacho Corredor, el Vicent Sánchez, el Marc Batallé i la Montserrat Nebrera.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no hauríem de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, doncs comencem l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Comencem actualitzant el balanç d'aquesta revetlla de Sant Joan, que ha estat una nit doncs intensa, però de moment continuen sense constar incidents greus destacats. Des de la redacció, Sílvia Comet, bon dia.
Hola, bon dia. El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 10.000 trucades relacionades amb la revetlla fins a les 8 d'aquest matí, que han generat més de 5.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades trucades enregistrats són Barcelona amb 700 i Tarragona amb 250. Els bombers de la Generalitat han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic.
Saludem ara mateix el Miquel López, que és inspector del cos de bombers. Senyor López, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia.
En principi, per tant, per aquest balanç que vostès han fet ara fa ben pocs minuts, tenint en compte l'altíssim risc d'incendis que hi havia, de moment ha anat raonablement bé, podríem dir?
Sí, ha anat força bé. Vull dir, hem incrementat el servei respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 pues, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, pues, contenidors i urbans.
Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
Ho dic perquè s'havia insistit molt en això, és que tenint en compte el risc d'incendi, sobretot que la gent vigilés amb fogueres i petards en zones boscoses.
Bueno, i el resultat ha estat bo en aquest sentit. Hem tornat a demostrar que quan ens hi posem pues, ho sabem fer bé i el resultat d'aquesta nit pues, ha sigut una nit intensa, és la nit més intensa que tenim a nivell de serveis, però no hem de destacar cap servei així de greu.
A l'hora de ferides, allò que a vegades passa amb els petards i tot això, tampoc, eh?
Bueno, això les dades les tenen més al SEM. Nosaltres, en aquest sentit, no les tenim recollides, per tant, no t'ho puc donar, aquesta dada.
Tornant als incendis, és important destacar, de tota manera, abans quan fèiem la previsió del temps ho dèiem, que avui l'onada de calor comença a afluixar, però les temperatures continuen sent altes, molt altes, pel que és un mes de juny, amb una humitat baixa, per tant, el risc d'incendis continua tenint-lo molt alt.
Sí, prova d'això és l'incendi que ha començat aquest dematí a la Sénia, que tenim treballant 17 dotacions i encara estem intentant perimetrar-ho. Portem treballades una hectàrea i mitja i és com a conseqüència d'aquesta situació que hagi acabat la nit més forta de simultaneïtat de petits incendis urbans. No creu que continuem en ple estiu, en plena onada de calor, amb el bosc molt sec i amb aquest risc que estava comentant molt alt.
Aquest incendi de la Sénia que em deia una hectàrea i mitja, de moment?
Aproximadament, a falta d'acabar de perimetrar i de tancar-ho, és el que les línies estan treballant. Tenim interiorment aquesta hectàrea i mig.
El temps en aquella zona acompanya l'extinció o pot ser que s'escampi?
Bueno, a la primera hora encara no tenim els vents instaurats i això ens està donant una oportunitat i sobretot la nostra estratègia és intentar que no entri dins de la part del massís. És un incendi compartit amb Castelló perquè està a la frontera i estem treballant conjuntament amb els companys de Castelló.
Aquest incendi doncs, és un dels que tenim ara mateix. Quines altres són les zones del país on el risc és especialment alt d'incendis?
No ja per la simultaneïtat de la revetlla, sinó per el risc alt, tenim tota la zona de Ponent, el que vindria a ser pues, tota la sortida del vent més sec entre Lleida, el sud de Lleida, Terres de l'Ebre, Tarragona, la Metropolitana Sud, tota aquesta sortida és la que tenim amb els combustibles més disponibles i més sec.
Pinta un estiu complicat?
Bueno, pinta un estiu complicat. Estem esperant a veure com evoluciona la sequera, estem esperant sobretot com evolucionen els episodis d'onades de calor i si hi ve algun episodi de precipitació, que és com a bombers a l'estiu, és el que estem esperant.
Clar, a vegades aquest estiu, els estius tenim aquestes tempestes, sobretot a les zones del Pirineu, a les tardes, però també aquestes tempestes poden ser perilloses per llamps i aquestes qüestions, no?
Sí, de fet, ahir a la nit vam tenir també un llamp a la zona de Tremp, justament per aquest límit, quan la tempesta ens entra seca i que no deixa precipitació, pues és un problema afegit que hem de gestionar.
I aquest llamp a Tremp va causar un incendi, em deia, o no?
Sí, va causar un incendi, vam estar treballant ahir tota la nit, el vam poder deixar estabilitzat a última hora de la nit, i avui a primera hora tornem a pujar personal per continuar comprovant que estigui dins de la zona que vam perimetrar i no hi hagi cap punt calent fora.
Per tant, hem tingut aquest tip de Tremp, aquest de la Sénia. Ara mateix en tenim algun altre, de zona que hi hagi algun incendi susceptible de fer feina, diguem-ne, per part dels bombers?
Així que tinguem actiu, no? Són aquests dos els que tenim d'ahir. Tenim petites fogueretes, tenim petits punts calents, però així com incendis que haguem de treballar, aquests dos serien els més remarcables.
El Miquel López és inspector del cos dels bombers. Senyor López, de boca, moltíssimes gràcies per atendre el Matí de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara mateix falten 6 minuts per arribar a les 9. I, per tant, falten 6 minuts també per l'hora prevista perquè comenci aquesta compareixença de Pedro Sánchez, que, a banda de la revetlla de Sant Joan i de tot plegat, diguem-ne, és un altre dels temes informatius del dia. Tornem al Congrés amb la Paula Brujats. Paula, bon dia de nou.
Hola de nou, què tal?
Pedro Sánchez començarà a parlar a les 9, eh?
Sí, començarà a parlar a les 9. De fet, ja és aquí al Congrés. Us he de dir que avui tampoc porta corbata. Recordareu que la setmana passada a la sessió de control tampoc en portaven i alguns van dir que era una manera de que es parlés més d'això que no de la declaració d'aquell dia de Zapatero. És veritat, Frede, que avui a Madrid arribem a 38 graus i el govern espanyol ja va decidir fa temps que no s'havia de vestir corbata quan fa calor. Dit això, anècdota a banda, el que sabem a aquesta hora és que Sánchez arrencarà la intervenció fent una breu referència a l'últim Consell Europeu, per tant, una arrencada en clau internacional de pocs minuts, però de seguida entrarà el tema del dia, aquests casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Serà una intervenció inicial més o menys curta, d'uns 30 minuts, i després ja s'hi recrearà la rèplica, que és quan hagi escoltat el que li diuen tots els grups aquí al Congrés. Avui ens diuen que sí que entrarà a valorar, veurem com, la sentència contra José Luis Ábalos. Recordeu que fins ara no n'ha dit res, i de ben segur que ho farà per desmarcar-se doncs, del que va ser el seu home fort, per dir que no sabia res de les seves irregularitats i que ja se'l va fer fora fins i tot abans que se'l comencés a investigar. És veritat que aquesta sentència d'Ábalos ha trastocat una mica els plans de Pedro Sánchez per avui, perquè ell venia amb l'aire que li havia donat tota la polèmica del jutge Peinado pel judici contra la seva dona i la retirada del passaport. Li anava bé aquest tema per vendre una persecució judicial com a mínim en aquest cas, però aquesta recent sentència d'Ábalos, dictada fa només 2 dies, doncs marcarà de ben segur el debat d'aquest matí.
Paula, deies que es guarda bona part de del material per la resposta en els grups. Se sap si respon un per un o fa allò de respondre'ls a tots de cop?
A tots de cop. Sempre en aquestes compareixences Sánchez fa aquesta intervenció inicial, després escolta els grups, que tenen 15 minuts per grup, començant de gran a petit, per tant començarà Alberto Núñez Feijóo, i després Sánchez el que fa és respondre'ls a tots alhora i ens té acostumats a respostes molt llargues, gairebé d'una hora i mitja o de dues. A més, avui el plat és fort, hi ha molta teca, per tant entenem que Sánchez, per això us deia, que s'hi recrearà a la rèplica que faci als grups.
Doncs ara de seguida connectem amb el Congrés una altra vegada per sentir les paraules de Pedro Sánchez. Gràcies, Paula, fins ara.
Fins ara, adéu.
Montse, què n'esperem?
Ah, bueno, estava pensant que això de respondre a tots a la vegada, estava pensant en les tesis doctorals i en els treballs de final de grau i de màster, que es fa, i es fan, en realitat es diu que per afavorir a la persona que està exposant, no? Amb tantes coses, perquè té un domini del fet de tot el que li han dit i pot respondre de manera, diguem, alternada entre les coses per donar-li una certa ordre a la seva resposta, no? Això és, bueno, acadèmicament està més que vist. I, per tant, doncs, segurament és una bona manera ell també de controlar, primer tastar, imagino, quin és la sintonia que encara troba entre els socis de govern i després que han donat fins ara suport. Ara estava llegint que l'empresariat de el País Basc ja comença a dir als seus dirigents que a veure que això ja no és aguantable, que ja això ja no té més recorregut, però no se sap fins al moment. És cert que aquesta sentència ha vingut a trastocar una mica el que seria aquest relat més victimista de que en realitat està allà i està sent objecte d'una persecució infame que ara se n'adona que pot existir, no? Ara que li toca amb ella se n'adona que pot existir i ara, per suposat, sí que és l'ofert i de vegades no, la qual cosa jo crec que desmunta una mica que tot a la vida, quan et va malament, sigui l'ofert. Però, en tot cas, hem d'esperar a veure més aviat quines són les reaccions dels que parlen, no? Perquè el seu relat de tots van contra mi i jo sóc l'home líder màxim que serà capaç de destruir qualsevol mena d'ingerència en la governabilitat de representació democràtica que tinc, malgrat que no hagi guanyat les eleccions, continuarà.
Nacho, com ho veus? Ara d'aquí 2 minuts començarà el president espanyol i el sentirem, però un primer diagnòstic, vaja.
Sí, bueno, aviam, fa molts mesos que no hi ha un propòsit molt clar de la legislatura espanyola, no? Jo crec que quan van sorgir els primers casos vinculats justament a Ábalos, es va instal·lar la decepció, la desconfiança en molta gent que havia dipositat les seves esperances en el projecte polític que avui governa Espanya.
i que uns mesos després, quan per segona vegada un secretari d'organització, que va ser el cas de Santos Cerdán, es va veure implicat en situacions similars, doncs segurament tot va entrar en una lògica una mica de fallo multiorgànico. No? Sí. Avui el que hem tingut aquesta setmana és la confirmació d'una sèrie de fets, uns fets que són greus, penalment, que són greus també, com apunta la pròpia sentència, des de la perspectiva doncs, del que significa i de la confiança que deixa en el sistema democràtic. I una mica el fet més inquietant sol passar normalment de tot plegat és que d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys probablement torni a passar el mateix. I tornarà a passar el mateix perquè estructuralment no s'introdueixen mecanismes que evitin el que ha passat. Part dels problemes que hi ha hagut, òbviament, tenen a veure amb les conductes de determinats responsables, però també tenen a veure doncs, amb la verticalitat que opera dintre dels partits polítics i el poder absolut que s'acumula, la manca de contrapesos en alguns processos de presa de decisions. I això, la realitat és que si d'aquí 5 anys o 10 anys torna a haver-hi persones amb, diguem-ne, amb la mateixa ètica o moral, això tornarà a passar perquè mai s'aborden quan hi ha cap mena d'escàndol, o és molt raro que s'abordi quan hi ha mena d'escàndol.